Bon dia, passen 3 minuts de les 9 del matí. És temps de tertúlia a la sintonia de Nova Ràdio Lloret. Dimarts i dijous omplenem aquesta hora amb 3 persones que ens acompanyen per parlar dels temes que proposem, que comencem sempre amb el punt de vista lloretenc i de l'informatiu Bon Dia, Bona Hora, que acaba de finalitzar. De 8 a 9 del matí, avui hem comentat, hem explicat, hem informat del nou transport urbà de Segalers que permetrà saber on és cada bus i el temps de viatge. I és que aquest mes de maig entrarà en funcionament aquest nou servei de transport urbà de Lloret. S'ha presentat ahir dilluns en una roda de premsa en què s'ha destacat la millora que suposarà en la mobilitat de lloretencs i visitants, així com la presència de noves tecnologies. Hi haurà un total de 5 vehicles, 3 dels quals són nous, amb una llargada de 8,6 metres. A més, estan dissenyats per circular per carrers estrets, com el que presenta algun dels trams del recorregut del nou servei. Autocars que disposen de plataformes per a persones amb mobilitat reduïda, desfibriladors, 8 carregadors USB per a mòbils, a més de la corresponent connexió Wi-Fi. Bé, aquest és el tema principal que avui destacàvem en el Bon Dia, Bona Hora, i els nostres tertulians d'avui ja són preparats als estudis de l'emissora. Són Francisco Pastor, bon dia.
Hola, bon dia.
Agustí Cabanyes, bon dia.
Bon dia.
I en Joan Carles Fernández, bon dia.
Bon dia.
Amb ells tres, doncs, els pròxims minuts compartirem les seves opinions, reflexions i estira i arronses, perquè també sempre n'hi ha. Quin dels tres convidats utilitza servei públic, transport urbà? Ara em diran que cap.
Jo no. Jo no? Camino.
Francisco?
No, jo tampoc.
Tampoc? I Joan Carles?
Jo tampoc.
Doncs des de la desconeixença, quina és l'opinió que en tenen sobre aquest nou servei?
Jo crec que és una molt bona notícia. Sempre que sigui estrenar un nou servei, això sempre és bo. Vol dir que si és nou, doncs tindrem autobusos de qualitat, ens donaran serveis de qualitat, i per tant jo crec que és una molt, 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 molt bona notícia.
Totalment d'acord. Vull dir, no l'utilitzo, però hi ha gent que l'utilitza. Conec gent que el fa servir inclús de bus turístic a Lloret. I vull dir, si és còmode. El que no ets parlat és de les freqüències.
No. Quan entri en funcionament el mes de maig, sabrem
ets lluat les molt, línies. Lluat molt el contingut, el contenidor, diguem-ho així. Ara falta veure les freqüències, que és l'altra part important de qualsevol transport.
Importantíssim.
O sigui, si les freqüències són normals i funcionen regularment, sense, deixem dir, problemes tècnics, pues serà molt bona, és molt bona notícia, indiscutiblement.
Joan Carles?
Pues bueno, jo no sóc usuari, però que sí, tinc familiars que el fan servir sovint, i bueno, jo el que penso és que qualsevol canvi, inicialment sempre s'agafa amb una altra idea, amb més idea d'innovar i amb més il·lusió per fer les coses. Vull dir que no solo amb els mitjans tècnics, sinó que possiblement tindran idees, pues, com les que més o menys hi sentit, de fer un autobús per les urbanitzacions a demanda, amb la qual cosa, a part de que es contribueix amb tot, amb aprofitar els mitjans que tens i aprofitar inclús pel medi ambient, i que penso que és una bona idea innovadora.
Sí, jo crec que aquest és un punt important. Sempre s'havia dit que aquí a Lloret hi havia problemes amb els contractes municipals de llarga durada. Si s'aprofita per cada vegada que s'hagi de renovar o licitar un concurs o fer un contracte d'aquesta mena per aportar millores, doncs com deia, per exemple, freqüències o més parades o més línies, tot el que sigui aprofitar que hi ha un canvi per fer millores o fer que l'empresa que es fa càrrec del servei aporti millores, doncs fantàstic.
Altra cosa és, tenim cultura d'utilitzar el transport públic? Els lloretencs?
Bé, ja és a dir, jo a Lloret camino. Considero que els lloretencs caminen poc. O sigui, la meva visió, quan jo vaig venir a Lloret aquí fa 10 anys a viure ja definitivament, 10 anys, no tant, però quasi, vinguent d'una gran ciutat, aquí es camina poc, aquí es agafa qualsevol mitjà de transport per molt curtes distàncies, eh? Per tant, jo camino, estic avesat a caminar i camino. Ara, no sé, la gent si deixarà capaç de deixar el seu transport privat, habitual, per afegir-se al transport públic. És el transport públic per això que t'ha de fer la feina de captar clientela, eh? Vull dir, és com de tot arreu, o sigui, les grans ciutats fan molta propaganda del transport públic. És el primer que té de fer les coses bé perquè la gent hi vagi. Si no ho fa bé, la gent no hi anirà.
En aquest sentit, és detectar les mancances que tenen, no?
Sí, sí, això mateix, o sigui, dir jo estic aquí, donc aquests serveis, els he coneguts, vostè fa això que no... que potser no és el més adequat, era més còmode si ve amb mi... És l'empresa que té de captar els clients, com a tot arreu.
Mm-hmm. Jo em trobo que, per exemple, el meu dia a dia vaig a treballar i amb el treball em moc amb un turisme, perquè si no haig de portar tres carpetes, haig de portar un armari, bueno, perquè porto coses de la feina. Anar en transport públic és molt complicat. És molt complicat amb aquesta mena de feina. I en el temps d'oci, doncs normalment agafem el transport privat. Agafes, vull anar a tal lloc, agafes el cotxe, agafes la moto, és complicat d'agafar... I suposo que és el que deies, tu quan ho introduïes a la pregunta, tenim mentalitat, jo crec que costa això. I poder sí que l'empresa que fa el servei hauria de fer propaganda per dir tinc aquest servei, però poder l'Ajuntament també hauria de fer una mica de conscienciació de que hi ha un transport públic que s'hauria de potenciar.
Mm-hmm. Bueno, jo penso que el transport públic i sobretot en una localitat com la nostra és moltes vegades de necessitat, que aquí està la diferència. Jo crec que sempre s'ha d'enfocar sobretot a la gent que necessita aquest transport públic. La gent, suposo, doncs, com ha dit en Cesc i com el meu cas mateix, per feina, doncs, què busques? Busques una rapidesa, un aprofitar màxim el temps. Jo, per exemple, doncs, agafo el cotxe moltes vegades i tinc que sortir cap a Blanes, tinc que tornar de Blanes, tinc que anar cap a casa meva, que tinc un despatx allà i un aquí, i perdries molt de temps. I tenim la possibilitat, per l'edat que tenim i que encara estem actius, de tenir doncs, mitjà de moure't, una moto o un cotxe. Però sí que penso que és molt important, i sobretot si es pot millorar amb aquest tema, el tema de la gent gran que viu a urbanitzacions, la gent gran que viu a una punta de Lloret, que cada vegada se'ns està fent més gran, i que tingui pues, que anar al centre a fer algunes coses i que té aquesta disponibilitat de temps de dir, bueno, pues esperaré el bus que passi per aquí, però realment no té la possibilitat aquesta d'agafar un cotxe i una moto. Jo penso que per aquesta gent és pel que realment el transport públic, a la que anem millorant més el servei, la gent el fa servir més. Vull dir, jo penso que és així, perquè ja existeix una necessitat que en aquest cas, pues, contra més es cobreixi per part del municipi, pues, molt millor.
Paradoxalment, la gent que necessita aquest servei perquè viu lluny, ens trobem que posar una línia per a aquella gent són les línies més costoses i amb menys rendiment. Per tant, aquí hem d'equilibrar entre la necessitat i el cost. I aquí és on hem d'anar evolucionant i guanyar terreny.
Mira, les empreses de transport mesuren la seva acceptació, no?, per l'ocupació. Si la gent que viu més lluny, que és la que, com dius tu, tindria més necessitat, el fa servir i l'ocupa, serà la línia que menys problemes durà i més freqüència tindrà. En canvi, si per fer la circunvalació de Lloret, home, en temps d'estiu segur que molts turistes sí, l'agafaran, moltíssims. No? Però se suposa que això no és només pel temps d'estiu,
sí, sí,
sinó per tot l'any. I llavors a l'hivern potser per fer la circunvalació hi haurà menys ocupació, però jo diria que les urbanitzacions haurien de ser potser les més interessants, inclús per l'empresari, diguem-ho així, no?
I tant.
Ara es tracta de buscar-li cultura de transport públic, no oblidem que no en tenim gaire.
No.
I això és veritat.
És veritat, és veritat.
Si comparem amb altres països, altres regions, no tenim cultura, i aquest és el primer hàndicap important a trencar, eh?
Jo també tinc que dir, perquè no sóc usuari del transport públic a Lloret, però sí que quan m'hi va llogat moltes vegades per capitals grans i dins i fora del país, aquí sí que he fet servir moltíssim el transport públic, vull dir, no, aquí el faig servir constantment. Jo sóc dels que arribo i agafo un bono, perquè així, si m'equivoco tres vegades, pujo, faig el que vull, vull dir que això ho faig... Ara, és diferent, jo crec que és un altre tractament el transport públic en una gran capital com Barcelona, com Madrid, o com París, o com Londres, ja no parlem, i una altra cosa és el transport públic que es pugui fer una localitat com la nostra, que té que estar, per suposat, dimensionat el que tenim, no? I això de les urbanitzacions crec que és una mica allò típic de què és el peix que es menja la cua, no? Fins ara jo he sentit moltes vegades, i això sí que ho vas sentint, tot i que no ets usuari del transport públic, pues, que, per exemple, parlaré puntualment d'una urbanització, perquè jo visc aquesta urbanització i sento pues, el que han dit els veïns, no? I clar, és que passa un cotxe a aquesta hora en punt i no torna a passar aquest cotxe fins al migdia, i jo el que vull fer és un recado i tornar. Vull dir, què passa? Que no l'agafen, i o agafen un taxi, o agafen el de baixar i no agafen el de pujar, i clar, això és l'empresa, com diu ell, de transport, deu pensar, home... Sí, però si jo faig 5 viatges i amb els 5 viatges porto 5 persones, doncs això és costós realment. Sí. I també hem de pensar que no és un servei precisament que costi poc. Vull dir, són serveis cars, no? Vull dir, per això dic que possiblement és un conjunt de dir anem a buscar un equilibri i fer un esforç entre aquests viatges que pugui fer, és a depèn de quines ubicacions de Lloret, i potenciar d'alguna manera pues, que la gent d'aquests llocs llunyans pues comenci a fer servir més el transport públic, no?
Jo crec que el fet de canviar, de començar una nova concessionària, ja fa com un efecte de visualització. Això ja és un efecte important de màrqueting, de dir, tenim un servei nou, i poder hi ha gent que deia, o ni s'imaginava que podia fer servir el transport públic, i aprofitant aquest canvi, aquesta visibilització que es fa, pot dir, doncs mira, va, anem a provar aquest servei. I jo crec que és això. Si la gent el fa servir, evidentment pot millorar.
Mira, sempre són divertides les anècdotes per parlar una mica. Curiosament, ara estava recordant, justament la setmana passada, un familiar meu amb una amiga, que entre les dues pues, deuen sumar més de 175 anys, segur, de seguríssim, se'l passen de sobres, doncs van anar a la paradeta de l'autobús de l'urbanització per venir cap aquí. I jo baixo amb el cotxe, com és normal, de casa meva, moltes vegades al dia, i me les trobo que tornaven a pujar cap amunt, cap a casa, i paro i dic, que veniu del poble, voleu que us pugi la pujada, no? I em diu, no, si és que tornem cap a casa perquè acaba de passar l'autobús, però venia ple i el xòfer ens ha fet així i ha seguit.
Uau.
Ah, això, de dalt de l'urbanització, ja és un passeig, i pujar no t'ho explico, però... Elles van anar a la parada i l'autobús va passar i no tenen per què enganyar-me, i el xòfer els va fer aquest gesto que a la ràdio no el puc fer, però que estava ple amb els ditets, i va seguir. I allà es van quedar les dues senyores amb els seus 170 llargs paradetes a l'estació. Clar, això, jo l'altre dia pensava, bueno, si està ple, està clar, ja sabem les normatives, i tampoc pujaràs una persona de 85 anys en un autobús dreta perquè tens un risc elevat, però almenys aquest conductor... I no aquest conductor, suposo que tindria que tenir les ordres molt clares de que si veu dues senyores d'aquesta edat en una parada, para un moment a la parada i digue'ls, miri, no les puc agafar plenes, faci el favor de trucar un taxi o faci el que sigui, però almenys dir-li, doncs no, passa de llarg i les deixa penjades. Això,
hauria d'existir un protocol d'actuació.
Exactament, sí. I de totes maneres, jo sempre dic, el millor protocol és el seny i el sentido comú famós, no? Pues això, ja està. Però espero que aquestes coses millorin amb aquesta nova actuació.
Això existeix? Això que has dit existeix?
Sí, jo crec que poc, ja ho diuen, és el menos común de los sentidos, però sí, però és que jo crec que sí que existeix.
No s'aplica gaire.
No, però en aquest cas el millor seria esperi el següent que ve de 15 minuts.
Clar, això seria fantàstic, però
en aquest
però
cas
això
seria
no és
la millor explicació.
Ara, això segur que algú et diria, això és insostenible.
Segurament.
Però bé,
segurament,
ja, però... ja és una prova que l'autobús aquest anés ple a basar.
Sí, és que és això que et dic, vull dir, era una hora, que hi ha unes hores molt estrictes a aquesta hora i a aquesta hora, una al dematí, una a la tarda, o... Clar, doncs què passa? Que hi ha gent que fa un recorregut actualment d'urbanitzacions, passa una urbanització, passa per l'altra, passa per la tercera, i a vegades a la tercera... No és habitual, eh? Vull dir que elles mateixes m'ho van comentar, diu, és raro, perquè no ens passa mai que vagi tan ple. I vaig dir, bueno, doncs deu ser alguna cosa especial. Però sí, passa per diferents i alguna vegada pues, deu passar això.
Sí, home, claro, però sobretot si es agafa una sola línia que cobreixi totes les urbanitzacions, pot passar això. Sí. Si ara amb el nou contracte, el nou sistema, doncs hi ha disponibilitats per especialitzar més els autobusos.
Sí. Pensa que, clar,
no això,
quan
no?
Sents això...
Clar, tot es tracta de l'oferta, no? I la demanda, i equilibrar-la i adaptar-se.
O,
no?
O cal detectar quina és la demanda, no? Per poder ajustar l'oferta.
A veure, jo crec que l'Ajuntament coneix el poble, segurament, i el que també crec, vaja, segur, l'empresa, la Segalès, és una empresa molt veterana i molt coneguda pels seus serveis, i vull dir, si agafa això, és per millorar la seva imatge, no per empitjorar-la, no? O sigui, que
tenim que tenir fe en que això va bé, si no, no.
I la il·lusió aquesta que dic, està claríssim.
La il·lusió aquesta de començar i tal, jo penso que sí, a part és molt fàcil, però aquests estudis són, jo crec que són estudis de camp, no deixen de ser, i són complicats. Ara, és estudiar-ho durant un any, els tres mesos de, bueno, els tres mesos de cada temporada de l'any, i l'any següent adaptar-lo, vull dir que no... És sobre la pràctica, és un estudi sobre la pràctica.
Bueno, amb el temps que ha durat aquest contracte han tingut temps ja de fer estudis de camp. Eh?
Jo parlo dels nous.
Els nous, els nous. Amb el temps que porta aquest contracte sobre la taula, hi ha hagut temps de ja agafar dates i començar a tenir...
Ja que parlem de transport urbà, parlem de mobilitat, com ja que es mouen en vehicle propi, com troba la mobilitat? Ara no es queixaran que és que hem de fer cues perquè hi ha un autobús de línia al davant.
No puc queixar-me en absolut.
No?
No, en sèrio que no. Vull dir, crec que tot i a l'estiu que et trobes, com és normal, algun problema de trànsit, penso que, de totes maneres, clar, jo tinc l'experiència que em bellugo molt per Barcelona. Llavors, tot i que les comparacions són odioses, quan arribo aquí penso, oh, menys mal, ja estic a la meva tranquil·litat habitual, no? I llavors, clar, això fa molt.
La, la seva opinió no és fiable.
Això ja dic, jo no. Jo, quan vinc de Barcelona, tinc mal de cap, estic estressat, em trobo malament, arribo aquí... I, bueno, un dia tens la sortida del semàfor de l'Olímpic, que és famós. Bueno, però aquí una mica aturat i penses, jolín, un minut i estic a la porta de casa. Això és fantàstic, això és fantàstic.
Sí, però...
Ara un dia te'n vas a Blanes i dius, bueno, hi ha una mica de caravana, però llavors jo ràpidament penso, hosti, quan he enganxat la ronda de Barcelona, que trigo 40 minuts de Lloret a l'entrada de Barcelona i després estic una hora per creuar un tros de ronda, dic, res, no et queixis que anem bé.
Ara potser ens dirà, i quan trobo cues, engego la sirena i ja se moven.
Pues no. Però encara que ho fes no t'ho diria.
Francisco.
Home, jo crec que, a part dels embussos de plena temporada i tal, que això ja sabem el que hi ha, i tots fem la previsió, no? De dir, home, si a l'agost al migdia has de travessar Lloret, doncs ja saps que és una hora, ja ho tens assumit i ja fas la previsió i dius ho faig o no ho faig. Però en el dia a dia, poder anar al centre, no? En el centre de Lloret és com complicat. Hi ha carrers petits, no és com l'Eixample de Barcelona, que tot és enquadrat i matemàtic, sinó que hi ha carrers oblicus, diagonals, i llavors és una mica més complicat de circular, però jo, la meva experiència del dia a dia, no tinc gaire queixa de res. O sigui, jo, es pot circular bé per Lloret.
Jo parlant en sèrio, i una mica més en sèrio, no és que no fos, penso que tenim una mobilitat i un estudi de carrers i realment bastant bona, eh? Vull dir, no, jo crec que no ens podríem queixar de la mobilitat que hi ha del trànsit de Lloret, i que és normal que a vegades doncs estigui més col·lapsat, és que això és normal, vull dir, no tenim més metres quadrats de carrers i sí que tenim a vegades una quantitat de vehicles espectaculars. Mm-hmm. Però tot i així, ja et dic, no és una cosa que sigui agobiant pel trànsit. Potser tindríem que intentar millorar una mica amb el tema de les zones de càrrega i descàrrega, no? Que a vegades sí que et trobes un vehicle, el que sigui, al mig d'un carrer, que això sí que és veritat, tenim carrers estrets, i bueno, aquí està parat per descarregar i aquí et queda estar darrere, no per un col·lapse de tràfic o per un excés de vehicles, sinó perquè aquell senyor pues, aparca al mig i comença a descarregar. Hi ha gent que realment veus que ho fa de seguida i que és un minut, cosa que a mi personalment això no em molesta, perquè penso que, bueno, que és el que tenim, però a vegades veus alguns que dius, jolín, porta 10 minuts aquí aturat i ell va fent, saps?
Uh-huh. Jo de totes maneres crec que el gran problema de mobilitat de Lloret no és tant els vehicles, que jo crec que la mobilitat a Lloret s'ha pensat molt amb els vehicles, i no tant amb les persones, amb cotxets, cadires de roda. Jo crec que aquí hi ha més complicació encara. Vale? Llavors, qualsevol cosa que es faci que tingui una visió de la mobilitat només dels vehicles que van per la calçada, sinó que tinguin...
que parlàvem d'aquesta,
Sí, el que passa és que aquest, jo crec que aquest és un error o el que dèiem del transport públic, que no hi ha cultura de transport públic. Jo crec que la mobilitat no s'ha d'entendre només amb els vehicles, sinó que s'ha d'entendre que és un vial públic per on hi van molts tipus de vehicles, de persones, i s'ha de tenir en compte.
No, completament.
I jo crec que tenim ara un problema que se'ns ve a sobre, que és el tema dels patinets. Els patinets aquests motoritzats que van per sobre, per tot arreu i tal, jo crec que això és un tema de mobilitat que portarà mal de caps.
O encara pitjor, que són aquesta mena de vehicles que semblen motos però que no ho són i tenen la consideració de bicicleta elèctrica. I que no són més que patinets, però tunejats, que semblen bicicletes.
Aquests.
Sí.
Jo crec que això ens portarà mal de caps. Perquè en tenim 4 i ja hi ha petits conflictes, quan siguin 400 a l'època estival, no sé què farem.
Bueno, tens raó, perquè han portat conflictes i han durat més. Ara, primer de tot, a finals de la temporada passada, no, al principi, a finals ja es van posar uns lletreros a moltes zones de viandants dient que està prohibit circular per allà. No sé si us hi heu fixat. Sí. Es va posar però a finals de la temporada. Aquells lletreros es compleixen molt poc. La prohibició de circulació. Jo crec que això es tracta de posar-se a sèrio i fer-ho complir. I així està clar. I punto. Home, és evident.
Sí, sí,
què es vol?
Sí.
Esperar com fer-ho complir quan hi hagi un problema?
Sí, sí,
que hi serà.
No, jo sóc partidari.
De que
les ordenances, les normatives, les lleis s'han de complir. I no, si no s'han de complir, que es modifiquin.
I com que és una cosa que comença, jo crec que és molt fàcil fer-los complir. Crec que és molt fàcil. No hi ha 50 cases que lloguen elements d'aquest tipus, que no? Quantes poden veure, Lloret, vosaltres que ho sabeu més bé que jo?
4 o 5, possiblement,
No pas més, no?
No gaire més.
Per ara.
No, per ara, però és igual, comencem per aquestes 4 o 5.
Sí,
és molt fàcil, Senyors, vostès lloguen això. Qualsevol queixa, qualsevol denúncia, aquest negoci estarà tancat fins a nova ordre. Les ordenances són aquestes. Il·lustrin vostès els seus clients...
No, és una qüestió de...
...del que tenen de fer. Aquests ninyatos, amb molt respecte, joves, turistes, en grups de 5 o 6, que són els pitjors... Sí. A bo per allà, que sembla que siguin els reis del mambo, sempre dirigits per un que té de demostrar que en sap més que els altres de...
Driblar la gent.
De lliurar la gent, i de driblar i de tot això. És molt fàcil. Fàcil, són 4 o 5. Ja se'n cuidaran de fer-ho. I de donar-los una fulla, marcar-los els itineraris...
I això acompanyat per les forces de seguretat del poble, que persona que vegin per allà, multa que li posin.
El dia que l'han, Bueno, però el principal és d'origen. D'origen.
Sí.
Qui m'ha demanat aquesta llicència per què? És per això? Sí. Té llicència amb aquestes condicions. La toma o la deja?
Això,
els hotels...
Entrem en un debat complicat, que és la regulació...
És la regulació, i punt.
I fer regulació de segons quins negocis, doncs, a vegades...
No, i també...
Tots els negocis...
S'interpreta com una, una intervenció agressiva de l'administració...
També hem de pensar que...
S'ha de mirar,
però tots els negocis tenen les seves intervencions.
No, i tant.
Tots tenen de complir les seves regles, o no?
Sí.
L'hotel té de complir les seves regles, l'ocupació, les sortides d'aire, les escales amb aquestes normes, o no ho té de complir-ho? Doncs aquests senyors tenen de complir, com que dintre casa seva el risc el tenen a fora, doncs tenen de complir el de fora.
Sí.
Obligar-los a assegurar seria una altra cosa, què sé jo.
Jo crec que el gran problema és un tema de publicitat. Si aquests negocis diuen jo tinc un mitjà de transport, és una cosa. Si ho venen com si fos una atracció d'un parc, tenim un problema. Perquè això no és via lliure per gaudir de la ciutat amb el teu patinet i com si estigués al Dragon Khan.
Per això mateix.
En canvi, si dius, no, mira, tu podràs fer una volta pel poble i ho podràs fer més còmodament perquè tens aquest patinet, doncs estàs publicitant una altra cosa.
Ja està?
Sí, sí.
A Barcelona acabarà prohibint-se, per les parts més importants que tenen problemes, està totalment prohibit circular. I també era un caos, fa un parell d'anys. Clar, es prohibeix i punto. No, doncs es fixa un recorregut, és que...
Sí.
Clar, ja sé que potser amb l'edat ens tornem tots més dràstics i més cartesianos i els joves ens miren i riuen i diuen, va, aquest, ja en tenim prou de prohibicions, que és veritat. però és veritat, una cosa que comença, el fumut és no regular-la des del principi.
No, tota la raó.
Això és,
tota la
raó. Regular-la com sigui més convenient,
Amb seny, que dèiem abans.
Seny, amb seny. No agafem l'extremisme ni de no fer res, ni la meva de limitar-ho al màxim.
No, però acotar zones...
Acotar zones.
Pot fer. Una pedagogia perquè els clients sàpiguen que allò no és un Dragon Khan, sinó que és un mitjà de transport.
Aquí Lloret es
poden fer moltes coses.
S'han posat uns lladreros acotant una certa zona.
Sí.
Ara... se'ls assalten per les bones.
Però és que, a més, parlem del patinet, però és que parlaríem de molts aparells d'aquests. Per exemple, a mi també una vegada m'ha xocat molt que hi hagi gent en bicicleta que passi pel mig del passeig amb una bicicleta i penses, home, no, les bicicletes fins ara tenen ja catalogades com un vehicle, pues, si tens carril bici, vés pel carril bici, i si no, vés pel carril dels cotxes, però no pel mig del passeig. Pues, hem vist moltes vegades bicis. Tornem a la mateixa d'abans, és que és una cosa, diguem-me, si veus que el passeig marítim de Lloret està ple de gent, no baixis driblant gent, sí, ni en patinet, ni en bicicleta. I, bueno, i sobre el tema aquest, clar, el problema de les empreses que facin aquest tipus de lloguers, que si fan els seus permisos, i fan tot, i el problema que tenen és que és molt difícil dominar-ho perquè està fora de les seves instal·lacions i perquè moltes vegades també tenim el turisme que ha dit l'Agustí, que és el que tenim, i fan una mica el que volen. Jo penso que sí, que està molt bé fer un sistema educatiu a la gent que agafi tots aquests aparells des de la botiga on el lloguen, però paral·lelament crec que el control a fora no el poden tenir ells i que per tant ho tenim que tenir a través de la policia municipal, que automàticament i rebi l'ordre, que jo crec que no fa falta, ja del seu superior o dels polítics que s'encarreguin de la viabilitat, i li digui, escolta, un patinet que hi hagi per la cera, patinet fora de la cera i a sobre multat. Penso que és el camí.
Però no els costa tant fer unes rutes i donar-ho... Si jo vaig a llogar una cosa. A més, sóc un turista que, a més, no conec el poble.
Sí, però el tema ja és de la regulació pròpia de l'aparell. És a dir, el patinet pot anar pel carrer o pot anar per la vorera, en segons quins carrers, en segons quines voreres...
Sí, per mobilitat pot anar per el que li permeti en la principi... llei, deixa'm dir, de circulació. Però després hi ha l'ordenança municipal que fixa els bastos. Uh-huh. Jo parlo d'aquesta. O sigui, que tingui permisos l'aparell... No ho dubto, deu estar homologat per la Comunitat Europea, suposo,
Sí, sí. Al final depenem sempre de que l'usuari sigui una persona respectuosa.
Sí, això és evident.
Al final tot es redueix,
no
això.
No faria falta res si tothom fos respectuós amb ell mateix i amb qui l'esmolta. Això està claríssim. Sí. Però per desgràcia, no és la realitat, no? Però no costaria gaire fer uns itineraris i un... I el set senyor, home, llogo això, vale, mira, podeu gaudir de Lloret fent aquesta ruta, veus? Tal, 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 tal. O per dintre Lloret. Per dintre Lloret gaudiu-la anant a peu.
Sí.
No anant amb això. Clar.
Sí. I si voleu anar a l'altra punta, agafeu el transport públic, que és molt bo i de precarietat.
Això és per anar per aquí, per allà i per allà. No vull punto.
El punt de partida és el transport públic amb els nous busos i hem acabat amb els patinets. Però en ple estiu, que diu en Francisco que puntualment sí que hi ha doncs, sí, cues o... aquella circumval·lació que el que faria seria... que la carretera de Blanes o la carretera de Tossa estigués més neta... És necessària? És imperativament necessària una circumval·lació? No parlo, de l'autopista, parlo d'una circumval·lació.
Jo crec que hi ha pobles i ciutats...
Una ronda?
...en això? El nostre país amb menys problemes que nosaltres que la tenen. Jo crec que Lloret comença a tenir uns mesos, això és evident, no cada dia, no? bastants problemes que ja arriben a ser... Que si és veritat que la gent habitual ja troba les seves dreceres.
Clar.
Això també...
Però tampoc és solució, una dracera.
Que no és solució, perquè en el fons... Deixa'm dir que té un risc de perill més alt que les vies normals. Encara que no hi hagi, però hi ha el risc, no? Però tothom, els habituals... A veure, jo l'estiu no surto de Lloret ni per la carretera ni pel passeig, no?
No ho digui, guardi el secret.
Tots els de Lloret ho sabem, no?
No hi ha moltes opcions, eh? No,
tots els de Lloret ho sabem, i això em palmaré, si em permets, amb una altra cosa. També sé que de moltes urbanitzacions, o inclús gent que ve de Tossa, fa servir els camins vells de Tossa i tota l'alternativa.
Que menys Clar. Mal que hi ha molta gent dels que fan la caravaneta de la carretera a l'estiu que no ho saben, perquè si no seria molt...
Clar, llavors, és això, les solucions aquestes habituals, si prolifera el seu ús, llavors ja és el caos, no? Llavors és el caos. Però, bueno, sempre hi ha això. Ara, la circumval·lació fàcil per evitar, sobretot, el trànsit de caps de setmana de Tossa, sobretot la direcció Tossa Blanes, que és brutal. Vull dir...
Jo crec que podríem entrar en un debat si és més o menys beneficiosa, però jo crec que és evident que no seria perjudicial. Per tant, qualsevol cosa que ajudi, benvinguda sigui.
Bueno, a mi hi ha molt debat ara amb la nova... Sempre hi ha hagut, no sé si es farà ja, no sé, de la prolongació de la carretera aquesta. Jo crec molt més prioritari la circumval·lació que la prolongació d'aquesta carretera, per exemple. Mm-hmm. Ara que era un projecte comú, m'assembla, no? Però que crec molt més prioritari. Però, bueno, això, doctores tiene la iglesia i nosaltres del derecho al pataleo, no? Vull dir...
En Joan Carles, que va a Barcelona i torna, potser no opina el mateix.
Doncs, mira, és que jo... Clar, això són tertúlies, sí. Com a, les tertúlies...
No, he dit que jo era favorable a la carretera, eh?
O sigui, no, ja em sembla bé, no, és que aquí va el tema. Jo, com és una tertúlia, i has de donar la teva opinió i el que potser tornem a la de sempre, no sol el que penses, sinó el que sents, doncs jo em tiro molt pel que diu en Francesc. Vull dir, s'ha de valorar molt, molt bé... Quins beneficis tindrem de fer... És que quan parlem de fer carreteres i fer circumval·lacions, sempre hem de pensar en una via ràpida que tingui justes les entrades i sortides, que no tingui semàfors, que és una via ràpida, que els cotxes fan soroll, que destrossem molt territori d'una manera o una altra, s'ha d'entendre, destrossem territori. Jo sempre he pensat que destrossar territori és una cosa que s'ha de fer amb molta cura. I ja dic, comencem a una tertúlia que és una cosa que penso molt internament, i llavors potser no sóc, diguem, neutral, com dius a vegades que sóc, no? I és veritat, jo pensava, quan tenim problemes? 2 mesos? 3 mesos? Realment? Uh-huh. Per 3 mesos tenim que fer una circumval·lació que siguin no sé quants metres quadrats de carretera nova, que traiem boscos, que fem que alguns veïns tinguin una carretera que farà soroll al costat... Jo penso que això s'ha de pensar molt, molt, molt ben pensat, i pensar que, bueno, pues que el que té cotxe sap que a vegades hi ha 3 mesos a l'estiu, amb el que en comptes... Però anem a una cosa que és certa, en comptes d'estar 10 minuts, estaràs 20 minuts. Pues què vols que et digui? No ho tinc massa clar. Més aviat sí que ho tinc clar. Jo, per fer una carretera nova, m'ho pensaria molt, molt, moltíssim.
Han anat vostès a Sitges alguna vegada?
Sí. Sí.
Sí.
Han arribat bé?
Sí.
En carretera?
Sí.
No ho recordo.
Sí, jo sí que ho recordo.
A l'autopista al costat mateix.
Jo sí que ho recordo.
Clar. Però si llavors no... entrem en aquell discurs de... al sud de Catalunya ho tenen tot i en canvi aquí al nord és gairebé...
Que, és no. Que si no ho recordo és que no va haver-hi...
Cap mena de problema,
al sud de Catalunya ho tenen tot i per sobre Tossa també ho tenen tot.
Llavors és només aquí que no ho tenim.
Llavors es nota, hi ha més concentració de gent i vehicles on no tenim les solucions que han tingut els altres, sí. Aquesta és la realitat. Pura i dura.
Jo les vegades que he anat a Sitges he anat a passejar i a veure Sitges i a dinar, i igual que me'n vaig a Tossa, que algunes vegades també vaig a dinar, i sí, hi ha tràfic, i vas una mica més lent o no més lent, però és que vaig de passeig. M'agrada molt més arribar a Tossa per la carretera aquesta amb el paisatge que tenim, que la carretera que arribes a Sitges, que estàs allà i has sortit de l'autopista i no saps que ja quasi estàs a l'hotel. Personalment no m'agrada el... No m'agrada el... Ja, és còmode, i arribes ràpid, sí, molt bé, però, bueno, depèn de per què. Jo reconec que el que treballa i té feina i corre cap a Sitges cada dia, doncs he pensat, oh, que bé que tenim l'autopista aquí, però precisament en els pobles en els que potser hem de valorar més un nivell de vida més tranquil, més sa inclús, i no et dic que no, vull dir, un dels problemes que tenim, que podria ser un altre debat, és la quantitat i quantitat de porqueria que estem tirat a l'ambient. Contra més ràpides, més carreteres, més cotxes, i contra més cotxes, pitjor nivell de vida. Vull dir que és el temps, els sorolls... Senzillament, crec que és una cosa que tindríem que anar estudiant molt bé, inclús per un tema de sostenibilitat pura i dur. I perquè també hi ha una idea, que és tindríem que intentar treure... Això és molt difícil i és una utopia, però tindríem que començar a intentar treure cotxes i motos i inclús avions del cel. Per tant, tot el que fem en contra d'això, precisament estàs potenciant el contrari, que hi hagin més i que la gent els faci servir més. No? És un tema molt complicat, en resum. Jo el veig un tema molt complicat. I des d'un punt de vista molt personal, doncs ja et dic, jo m'agrada més la natura que la no natura.
Caram, doncs per tenir un vehicle per desplaçar-se cap a Barcelona...
No, a veure, amb la idea global que ha explicat al final,
sí.
Jo estic totalment d'acord. O sigui, s'haurien de treure cotxes i avions del cel. Amb aquesta idea hi estic d'acord. Perquè és una cosa que ha anat increixendo i s'ha arribat a un punt que ja comença a ser exagerat.
No, és que és molt perjudicial per la salut,
Jo vull dir, no entro amb la utilitat inclús del sistema, però és el que dèiem del transport públic, o del, ja sé que l'avió és un transport públic, no? Però vull dir el cotxe ja no ho és tant, és una cosa de matisar-ho o modular-ho convenientment. O sigui, jo recordo, i poso exemples d'altres països, jo recordo quan viatjava molt per feina, agafava l'avió, anava a tal capital, a l'aeroport llogava el cotxe, em movia allà on t'havia de fer, 2-3 dies, o un dia o 5, deixava el cotxe en l'aeroport i tornava cap a casa. Avui dia, per lo que jo veig, la gent que treballa segueix fent-ho, si no com abans, encara ho segueix fent bastant. Els que anem, que no treballem, i em poso jo com a exemple, ja fa 7 o 8 anys que no llogo un cotxe. Jo m'arribo, deixa'm dir, l'últim exemple, vaig anar a Bèlgica de viatge. Em vaig assentar en una ciutat que m'agrada molt, vaig fer allà la meva residència per 4 dies, tal. Ostres, avui ens han dit que Gante és molt maco. Ah, demà hi anirem. Agafes un tren que a les 9 del matí, o a les 10, a les 11 hi ets, n'hi ha un cada hora, pràcticament directe, passes el dia tranquil·lament, tornes a agafar el tren després de dinar i arribes a la teva residència habitual. Demà vull anar a Brussel·les. Ah, cap problema. Això últimament ho he fet a Bèlgica, a Anglaterra, a Alemanya... Ho he fet a quasi tot arreu, es pot fer.
A Lloret no.
I a Espanya tampoc. I a Espanya és molt més difícil. I a Espanya és molt més difícil. Perquè no hi ha la cultura aquesta i s'han potenciat els interessos que siguin altres sistemes que el sistema realment útil, que és el ferroviari i ben fet, no? Que pràcticament no existeix. No pot ser que estiguem al mateix temps en tren de Blanes a Barcelona avui que fa 30 anys. Vull dir, i si està al mateix temps,
No, sí, però...
Sí, està al mateix temps.
A Lloret tenim les comunicacions per carretera molt dolentes, que ja ho sabem, però és que són les úniques que tenim.
Clar.
Són les úniques que tenim. No tenim cap més alternativa. Per tant, si no hi ha, si no hi ha possibilitat de que aquí arribin vies,
bueno,
perquè, perquè en la reserva de l'estació el POM se la va carregar i ja no tenim possibilitat de tenir transport per via, és evident que si volem millorar les comunicacions de Lloret només poden ser per carretera.
Hi ha coses, bueno, per carretera no són dolentes, deixem dir. El que són, no absorbeixen la demanda que tenen.
Doncs llavors no són bones.
Bueno, però vull dir, no, és que n'hi ha de pitjors.
Sí, sí, i tant,
part,
i tant, i tant.
N'hi ha que a part d'això són...
Però també n'hi ha de millors, jo acabem de posar exemples, per tant...
Sí. Però el que deia ell, que va molt a Barcelona per feina i tal, clar, és discutible la feina, però durant 6 mesos l'any tenim un autobús que surt de Lloret cada hora i està exactament 1 hora i 5 minuts de Lloret a Barcelona.
Jo seria més partidari.
Molta gent no l'ha agafat. Jo el començo a agafar i ja no agafo tant el cotxe per anar a Barcelona.
Jo seria més partidari de millorar les comunicacions que donen entrada i sortida a la població i, per exemple, destinar unes zones de la població sense cotxes.
Sí,
una illa peatonal... O
només, fer... pels, només pels usuaris.
I això aniria en la línia que comentava ell, de dir, doncs, hem de fer una mobilitat més sana per la gent, que tingui en compte el tema de la pol·lució i tal. Doncs fer algunes zones determinades restrictives pels cotxes, però les entrades i sortides de la població han de ser les millors possibles sempre.
La restricció ja hi és, no? Teòricament. Des de fa uns anys ja hi és. Acabada l'hora de càrrega i descàrrega, que és pràcticament lliure, després ja hi ha uns pilots que funcionen, a vegades sí, a vegades no.
Doncs anar en aquest sentit...
Ja hi és, en aquest sentit.
Per reduir...
Sí, però bàsicament en el nucli antic i sobretot en els carrers més comercials, carrer Sant Pere de la Vila i els adjacents on és nucli antic i es viu també.
Sí, no, allà té d'estar totalment prohibit, sí. No? A més, com el que deia tu abans, que els cotxes circulen bastant bé, però la qüestió de vianants i cotxets i gent gran és molt a discutir. I precisament els carrers, o per lo menys un dels carrers que es fa servir més per evitar les aglomeracions, jo diria que és el que pitjor està de Lloret en quant a mobilitat per peatons. Que és el carrer... El nom dels carrers sóc un desastre. Oliva, pot ser?
Però no.
Quilloret.
El carrer de Correus? Correus?
Sí, això.
Acabada de la plaça del doctor Adler cap a la Riera, no?
Tot aquell tros.
Allò és carrer Oliva, sí.
Tot aquell carrer que és el que fem servir, suposo, molts, per travessar Lloret, a nivell de vianants està...
Doncs que tenim maceres de 50 centímetres quan arriba.
Quan arriba, i no, a vegades no hi ha cera, hi ha 4 peus.
I a vegades hi ha un fanal al mig.
No, vull dir, hi ha coses que jo veig arreglar carrers a Lloret.
El que passa...
I aquest, no sé per què, s'ha arreglat en part. Una part es va arreglar, m'assembla, fa uns anys. Que sí? Però es va quedar en aquesta part. Jo dic, mira, ja està, ja seguirà. No, ja no ha seguit. O sigui... No, és veritat, o sigui, hi ha coses que a mi me s'escapen, no?
El que passa és que aquest carrer és un d'aquests que fem servir
de tercera. Ell ho ha dit fa un moment, o sigui, que en cotxes, vull dir, els sí, que sabem, sí. Encara trobem el puesto per sortir, però clar, jo passo per aquell carrer en cotxe...
Per creuar, no?
I la meva dona, que és un corcó al meu costat, que sempre diu vigila, allà no para de dir. Cuidado, que ve un... Para! Escolta...
No, és perillós, sí.
De totes maneres, m'imagino les obres...
A mi també em passa.
M'imagino les obres al carrer Oliva, i si duren 3 mesos... Com circularem per Lloret si al carrer Oliva no podem travessar amb cotxe?
Pues mira, jo trobo que si el quart mes estan arreglats, si el quart mes sí, està arreglat...
S'ha de fer un sacrifici, s'ha de fer.
Oh, que bé!
S'ha de fer, però realment m'imagino com fer-ho i seria complicat,
eh? També difícil,
Seria complicat.
Tot el tema aquest de mobilitats, quan parlem de vehicles, insisteixo, són complicats. No, no és tan fàcil.
Per això hi ha tècnics, no?
Sí, sí, no, i tant.
Però... I prendre decisions és això, és que algú li agradarà i algú no.
De fer peatonal, tot el carrer Oliva deu ser difícil, però bueno...
Jo no he dit fer-lo peatonal.
Arreglar-lo, doncs.
Jo no he arribat a dir això.
Bueno, és que allà... Que,
però, clar,
a part del cotxe i dels dos trossets de cera, que a vegades és de dos pams...
És que l'espai entre edifici i edifici és el que hi és.
És un dels problemes serios. No, no, és un carrer estret que fa molts anys que hi és i que en aquella època pues, ja estava bé i ara és un carrer molt estret. Llavors, no sé, fer un carrer mixte peatonal i de cotxes allà suposo que és complicat.
Sí, sí, però per això hi ha tècnics.
Mixta, vull dir, perquè qüestió espai de... no li podem donar més, això està clar.
O fer-lo útil per uns i, mira, i pels altres
aquí,
no.
Aquí, va, aquí.
El centre de Lloret, a la llarga, serà una illa peatonal.
Bueno, és que ho té que ser-ho, quan més millor, llarga. Això és veritat.
Bueno, hi ha molts pobles, que d'aquests, per exemple,
sí, sí,
que clar, per la geografia que té ja es presta, però allà sí que tens els dos pàrquings a l'entrada i allà no entra ningú. Ningú. I hi ha moltes ciutats de la costa que tenen això. Hi ha països,
altres països del món.
Moltíssims.
De tots els països
del món. Per exemple, ara també hi he estat fa unes setmanes a Anglaterra, fent un viatge pel sud d'Anglaterra, i, bueno, a pobles que no són ni molt menys turístics com Lloret, tu tens un pàrquing a l'entrada, un pàrquing una mica més a prop i que, a més, de diferent preu, el de fora és una mica més econòmic i el de dins una mica més econòmic, però també t'he de dir que en aquests pàrquings ja no pots entrar dins, perquè sí que hi ha alguns carrers que pots aparcar, però el pàrquing et costa més que el cotxe, per tant, la gent fa això, però també he de dir que d'aquests pàrquings tens transport públic que et porta al centre amb una periodicitat fantàstica. Llavors, bueno, quan fas una actuació d'aquestes tens que calcular també l'altra actuació, que és muntar aquest servei que sigui realment ràpid, perquè
no,
la gent acaba no fent-lo servir.
No, però és que a més ets acabat... Me sembla que hi faltava una cosa. Molts d'aquests pobles del sud d'Anglaterra no tenen els habitants que tenen Lloret.
Ja ho he dit, no és ni molt menys turístic, ni molt més gran. No,
molt clar. Menys habitants que tenen Lloret. I en canvi tenen el parc, el servei de navet, que en diuen...
Sí, sí. Els pàrquings dissuasoris...
Té de ser sostenible d'una manera o altra, no? També, bueno, jo he parlat molts dels trens d'aquests països. Ara, clar, no he dit el que val un bitllet de tren comparat amb el que val anar aquí a Espanya. També és veritat, però bueno, també val molt més pel turista que per l'usuari usual, no?
Sí, també els sous són més alts, els lloguers són més alts, tot és més alt.
Però l'equilibri és el mateix, Jo això també ho tinc molt clar i he visitat diversos països. Tots aquests que van a fer les Amèriques treballant a Anglaterra d'infermera o a Portugal de no sé què, perquè em paguen el doble i paguen el d'allò, els gastos també són els mateixos, la vida allà també té un cert preu i el teu equilibri. Si no fas de manera d'estalviar, o sigui, si no et sacrifiques, acabes al mateix lloc.
I el passeig marítim pacificat?
El passeig marítim.
La joia de la corona.
Jo saps
hauria
el que penso. Jo saps el que penso del passeig. Hauria de ser pacífic 100%. A mi Lloret m'agrada molt, m'encanta, però el passeig marítim ens mereixem un altre passeig. Jo sempre ho he dit. Necessitem un passeig que sigui més maco, que sigui més transitable, més passejable. I jo crec que s'ha de fer un replantejament molt important pel passeig.
Jo crec que el passeig que tenim és bastant guapo, voldrien tenir molts altres llocs. Que s'ha de fer més transitable i més passejable, estic totalment d'acord amb ell, i tornaríem als patinets i a bicicletes i a totes aquestes coses que hem dit abans. El que té d'estar impecable, té d'estar agradable de veure, m'entens? Sí. Té d'estar molt cuidat, no pot haver-hi una cosa fora de puesto, perquè és així. No vull desmereixer un barri d'un altre ni un puesto d'un altre, però tots els puestos o tots els pobles tenen els seus punts insígnia, no? Aquí va tothom, o hi hauria d'anar tothom, no? I els turistes hi van tots. Doncs això hauria de ser, hi hauria d'estar de forma... impecable. I en aquí jo crec que encara queda bastanta feina a fer. Avui dia, no sé per què, si ara serà l'últim estiu abans de les eleccions, perquè penso que l'altre ja hauran passat, no? Això, perquè no sé si serà l'últim estiu abans de les eleccions, doncs ara estan treballant, fent, millorant coses, que no dic que no ho facin, i que ho facin de la millor manera que potser els hi sembla. A mi em semblen coses millors i coses no tan millors. Hauria d'estar impecable. I encara hi han coses a fer, a part de les que ja han fet, encara quedaran coses a fer. Si no, ja veureu quan estigui acabant. Tampoc vull dir res. És que estigui acabant. No, però és que amb el meu cercle d'amistats aquest és un punt de conversa continu. Com que hi passegem molt, és un punt de conversa continu. Perquè hauria d'estar-hi, és que és així, hauria d'estar impecable.
Sí.
I hauríem de dedicar-hi... Jo sóc d'aquells que opino que, i amb tots els ordres de les coses, que abans de fer una ampliació, de fer coses noves i de tal, tens que tenir el que tens en perfectes condicions i tens de tenir la capacitat de mantenir-ho en perfectes condicions. Un cop tens això, és una altra cosa nova. Mentrestant, pues fer més coses noves és el pan per avui i l'hambre per a mañana, perquè et començaran a criticar el nou que has posat, que no està cuidat i tal, d'aquí 3 mesos. És que... Entens el que vull dir?
No, home, jo estic d'acord que tenim unes palmeres que són una icona molt important del passeig, sí, que són molt macos. També... El passeig Verdaguer és fantàstic, és molt maco, és molt agradable d'estar-hi. Sí. No, ja no dic de passejar, simplement estar-hi.
Sí, sí, sí. Sí,
és impressionant, però clar, el passeig és molt més. Així són molts metros, no sí, només just davant de l'Ajuntament.
No, és des del castell, jo quan parlem
de
castell...
I és, tot, passeig, és tot el recorregut de la platja.
Castell o la Calavera,
envolta la platja, jo crec que està mal il·luminat, està... Bueno, jo crec que s'haurien de fer moltes millores perquè aquest passeig, tots els llibreteques poguessin dir, sí, estic orgullós del meu passeig.
Està impecable.
Clar. I Joan Carles no passeja gaire.
Sí que passejo, sí. Sí, no, anava pensant, perquè clar, és que... És que teniu raó completament. Vull dir, clar que és fantàstic tenir un passeig doncs, contra més maco i més digne. El que passa és que el passeig i la Riera jo ja he tingut dos diguem dos episodis, no? Fem la Riera per dintre, fem la Riera per fora, fem el passeig peatonal, no fem el peatonal, i resulta que aquestes actuacions sempre acaben tenint, com és normal, uns seguidors totals i uns detractors totals, no? Llavors, això ve que les decisions són difícils. Estic d'acord amb el que deia l'Agustí, que intentem millorar això que tenim abans de dir fem-ho tot a terra i tornem a fer un de nou. I estava així, estava pensant, potser no meditant, però sí pensant que podria plantejar-se fer aquests pàrquings dissuasoris i aleshores començar a plantejar-se un passeig marítim tan peatonal com el carrer Sant Pere o el carrer de la Vila. Llavors podríem començar a dir, bueno, potser sí que canviem de tot el passeig, però tornem a les mateixes. Sempre que aquest passeig marítim sigui, com és, i més a l'estiu, una artèria dissuasòria de la carretera perquè passen uns i passen uns altres, s'ha de barrejar aquesta possibilitat de fer-lo més digne, més peatonal i més maco, o no. Aleshores, clar, és tornem a les mateixes. Vull dir, jo sí que penso que contra més digne, més net i més polit sigui millor, però podria ser que si volen fer alguna cosa més sèrio ens ho replantegem pues, d'una manera més global, més dir què fem a Lloret, com canviem això. En resum, un tema també que jo podríem crec... estar un altre programa com aquest només parlant del passeig.
Però jo crec, si em permets, que això jo crec que s'ha fet, aquests estudis globals i tal, crec que s'han fet. I llavors sempre hi ha pros i contres, evidentment. En qualsevol canvi, i no només a al públic, sinó a l'empresa privada, sí, quan tu proposes un canvi en un lloc de treball, el treballador es queixa. Per què? Perquè li trenques la seva rutina. Mm-hmm. Ja és evident.
Hasta els jefes els hi costa acceptar canvis.
No, el que llavors... té d'haver-hi una decisió final. Una decisió final presa amb un coneixement i un apoio tècnic, perquè si no ens convertim en que tots els 40.000 habitants som tècnics. Mm. Tots som entrenadors de futbol. Tots en sabem més. I llavors hi ha una cosa molt important, que és la que falla per mi. Que no es té de tenir por de prendre la decisió. Però clar, entrem amb vots, amb
el camp,
no sé què...
En el camp de la política, eh?
Camp, no
per per dir-ho clarament.
Ni ben.
I llavors, i de l'economia, perquè hi ha molts sectors influents...
Bàsicament la política. La por de prendre decisions. Jo estic convençut, eh? La por de prendre... M'hauríeu de convèncer de lo contrari.
No,
jo crec que el que domina això és la por, i estic disposat, ja t'ho dic, a discutir-ho, eh?
Estic d'acord. No discutirem estem pas amb això.
No, però m'agradaria que algú digués...
Farem
no
front comú.
Vale, però ja està. No, però és que arribes a la conclusió, que arribes a aquesta conclusió. És la por de prendre decisions.
Sí.
Perquè si no, escolta'm, això em maneres... priva a mi, això em perjudicarà, això em deixarà...
De totes maneres, també s'ha d'entendre que moltes vegades aquestes decisions... Jo ho miro des del punt de vista de que jo fos el que té que prendre la decisió, i després de tenir molts estudis tècnics i de tenir tot el que vulguis, tu saps que hi ha una part de la població molt important que està en contra, una que està a favor, i et diré una cosa, que potser no és portar-te la contrària ni molt menys, perquè estic d'acord que la por... Però el problema és que jo com a persona, per prendre aquesta decisió, la prendria, però amb por. Aquí està el tema, diria, ui, a veure si l'has liat, perquè clar, és una cosa que tu fas un projecte nou que mai saps com et sortirà i què et sortirà, això, i dius, ui, quina por, però has de dir, bueno, doncs por, escolta, ja em tiraran tomàquets endavant, completament d'acord.
Ja saps quina és una condició, des del meu punt de vista també, que em perdonin els que no pensen igual.
Ràpid,
per tenir un bon directiu. Que no tingui por a equivocar-se.
Por
a equivocar-se.
Sí, completament d'acord, eh?
El que no s'equivoca mai...
És el que no pren decisions.
Gràcies, senyors. Bon dia.
Gràcies.